Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Els darrers minuts del programa d'avui els dediquem a històries de Sant Cugat. Avui amb convidades i que venen de la mà de Jaume Espina. Benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
I anirem molt ràpidament a conèixer una mica de la història de Cal Crispin.
Exacte.
Sí?
Can Crispin,
situa'ns.
Ho situo. És un estanc que està en aquest moment al carrer Santiago Rusiñol, però que ha estat sempre i que és més o menys... porta, és el primer estanc que hi havia a Sant Cugat i porta doncs, com 100 anys, any més, any menys, doncs deu ser els 100 anys. No? Lo curiós del cas és que ja tenim les dues germanes Jiménez que desconeixen d'on surt Can Crispin.
Sí, sí, sí,
sí, no ho sabem.
Sí, no ho sabem ben bé, no.
Però teniu una...
una petita noció, eh?
Sí, ja veuràs. Bueno, això és el que s'explicava a casa, però tampoc segur, segur no ho sabem. Es veu que això va sortir d'una broma entre nanos, que es veu que es barallaven pel carrer, i hi havia una que es deia Cristina, que és de casa, i que, ai, la Cristina, i allò que es barallaven amb un nen, i que, ah, la Cristina, la Crispina, la Crispina, i va quedar que el Crispin. Però jo, clar, això t'ho expliquen els avis i els pares, però jo he intentat mirar a veure i no he trobat que hi hagués mai cap Cristina a casa. Però Crispin tampoc. O sigui que ben bé el que no ho sabem.
Bueno, si no n'hi havia ben trobat.
Però no, sí, no, sí. És un mot que sí. No és despectiu.
No,
i,
bueno, no, no, és,
no
bueno,
perquè n'hi ha alguns que, la,
sí.
Francament...
Sí,
n'hi ha cada un que n'hi ha per apretar
a córrer. Sí.
Vosaltres, el rebesavi va començar de carboner i repartia carbó per Sant Cugat. Anirem molt ràpids, però sembla ser que hi ha una anècdota de que trigava molt en descarregar el carbó a cada casa.
Sí, sí que trigava. Bueno, això m'ho explicava la iaia, que es veu que era el germà d'ella, era el germà gran, i llavors ell és el que repartia el carbó amb les cases així una mica ja benestants, anava amb el carro i repartia el carbó. Llavors un dia se la van dur amb ella, ella devia tenir 10 anys, o així, clar, no sabia de què anava la vida... I, bueno, la portava amb el carro i li deia, tu, espera't aquí, que jo ja vinc. I tardava, i tardava, i, bueno, i cada casa el mateix, i ella pensava, sí que tarda, i això del carbó no pensava que fos tan complicat. Però llavors, aquest noi, clar, es va morir molt jove, i a l'enterrament van començar a sortir nòvies, i llavors ell va lligar caps. Ella va dir, mira, ja sé què feia,
ja sabem, ja sabem com repartir el carbó.
És es que era molt guapo, per això, sí, sí que... era molt guapo.
Hi ha coses que són molt curioses d'aquelles èpoques,
ara
que
vull dir, és...
ara bueno, primer ja no repartim carbó i després ja no tenim tant de temps. O sigui, llavors, passeu a l'avi que fas pardenyes.
Sí.
A partir de quina època, més o menys?
Uf, jo devia tenir, imagina't, fa 50 anys o més, jo en tinc 62.
Sí,
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 més, sí, almenys en fa uns 60, Sí, que jo eren petitets i feies pardenyes.
I els utilitzava quasi d'intercanvi.
Sí, al temps de la guerra, bueno, després de la guerra els hi van anar bé perquè, esclar, feien intercanvis. A canvi de menjar, la gent agafava les anava a buscar espardenyes perquè anaven necessitats, suposo, de calçat i així. I sempre explicava que sí, sí, anaven i feien el canvi amb les espardenyes, a canvi doncs, de gallines, de bestiar, de verdura, i sí, sí, ja s'hi diu que van passar una mica més bé.
Era l'època en qual aquestes coses eren
sí.
Bastant habituals.
Sí,
jo tenia tal cosa, tu tenies tal altra,
sí,
i ja ens ho canviàvem.
El diner no servia de res, perquè... doncs esclar, feien intercanvis. Sí, sí.
Tinc entès que heu trobat un... que teniu molts... Teniu documentació de Cal Crispin.
Sí.
La més antiga que teniu, per lo que sé, és del 1780?
Sí, més o menys 1780, ara no me recordo ben bé, però de 1700 cap a finals, que sé que el vaig veure el document i dic, ui, si és d'abans de la Revolució Francesa, em va fer gràcia i tot. I és un document dels censos de les propietats i la casa de Cal Crispin. O sigui, en allà apunta... uns noms que no sé qui són, perquè, clar, jo tan enrere ja no conec, hi ha més família, i posa doncs, el que s'havia de pagar, i és molt curiós perquè parla doncs, de quarteres, quan parla del terreny, no diu metros ni àrees, no? Tantes quarteres, i cosa, doncs, aplicant el cens del 1369, o sigui que és una cosa ja que devien començar els censos aquests d'aquella època, i a
partir
del 1700...
En el document del 1780 parla del 1300.
Del 1300, que suposo que és quan devien començar tot això del cens. Jo no sé què és ben bé, sembla alguna cosa de tipus feudal, no? Com si fos algun propietari de tots els terrenys, i potser allò era... pagaves, no eren diners, sinó que, oi que sí, posava tants pollastres
també, pagaven amb espècies, amb verdures, patates, bueno, en tot.
I jo li dono dret a explotar.
Si parla d'aquella època, segurament no era així.
Sí, el cens era això.
Però després es va començar pagant, eh? Cèntims.
Sí, després, quan la terra ja no s'explotava, diguem, perquè llavors, clar, suposo que era, tu produïes i d'allò, doncs, una part anava a la persona que t'havia cedit el terreny aquell a canvi de tot
això. Cultivar-lo.
Jo suposo que això deu ser alguna reminiscència feudal, tot això.
Sí,
és tota la pinta.
No diu
terreny de tal... No, diu d'aquella terra que està a tal lloc, no? Que llocs d'aquí Sant Cugat, que jo no sé ni on són. Les devien dir d'un altre nom.
Clar. Encara existeix, eh?
Sí, encara
hi ha censos per ahí.
Sí, clar, que els has de redimir, que diuen.
Sí.
Redimir els censos, perquè si no els arrossegues tota la vida.
Tota la vida.
Sí, tota la vida. I cada vegada pues, va pujant més la cosa. Sí.
I redimir un cens avui en dia és molt més car que mantindre'l, diria jo.
Sí,
no?
Sí, perquè són cèntims. Que paguen, res.
Sí,
vull dir, però
50 cèntims, no sé quan, a l'any,
sí,
eh?
Però és una cosa que tu no te n'adones, però et lliga després. Jo no sé ben bé
després
quins
milions.
Problemes pots tenir, no? Després.
Clar.
Però no deixa de ser un contracte que tu tens amb algú, i allò no sé com et lliga després, perquè 50 cèntims, però és un contracte.
Clar.
Que
és mantenint tants anys.
I un contracte que al final no sé si la casa és teva o és...
Això. I això suposo que és el que va fer que molta gent digués, ho hem de redimir, no sigui que algú digui, doncs ara resulta que aquesta casa, no sé, és que no sé què és el que ben bé com...
Nosaltres també ho vam fer.
O sigui, a Can Crispin esteu pagant cens.
Ara ja no.
Es va redimir. Per això et dic que tela eren cèntims, però ara són milions.
I la casa... Bueno, com totes les de Sant Cugat, donava a dos carrers.
Sí.
I com era la casa? Com estava distribuïda? Perquè...
Hi va haver-hi un bar al costat.
Ah, és veritat.
Ara em tia l'estanc.
Sí.
Allà hi havia un bar, que se'n deia el bar de l'Andrés, perquè van partir la casa i ho van llogar-ho. I llavors, en el costat, que ara on hi ha la vivenda, allà hi havia l'estanc. I al costat hi havia un bar. Van llogar per un bar i van partir la casa. I, bueno, clar, allà, llavors, quan van marxar els del bar, la van tornar a ajuntar. La casa. I
perquè
bueno,
no s'entrava per l'estanc, sinó
al costat.
Al costat.
Per on hi ha l'estanc ara, allà era el bar. I a on hi ha allà era l'estanc. Tenim ara la casa, la finestra i la porta i això. Allà hi havia l'estanc. Que és clar, llavors totes moltes botigues es comunicaven.
Amb la casa.
Entrava tothom cap a casa, com aquell que mira, com el Pedro per su casa, tu, i la meva mare es deia, això no m'agrada gens, perquè clar, trobaves gent a dintre, i dius, clar, sí, hi havia l'estanc, hi havia unes cortines que separaven.
Separaven.
Sí, no? I és clar, i la gent entrava com aquell qui res.
Sí, si no estaves a la zona de l'estanc, et venien a buscar dins,
bueno,
no?
Bueno, va haver una manifestació, tant de sortes, hi havia la facultat de...
Sí, aquí la Casa de Cultura.
Sí, Magisteri.
I esclar, era l'època de la transició, el 1978, 76, 78, així, va haver una manifestació d'estudiants. I esclar, la que veien la policia, no és com ara, la gent no calia que fessin res a la poli, la que els veien i arrencaven a córrer. I dues noies, clar, van fugir corrents i es van, a l'estanc obert, van entrar i corrents d'escales amunt, a casa. Que van veure que allò seguia, es van amagar a les habitacions, i la meva mare, qui són aquestes?
Sí, per això que dic, llavors era això, entraves, hi havia l'estanc, al darrere de l'estanc hi havia un magatzem petit per tenir les caixes del tabac, i llavors a partir d'allà, doncs, bueno, entraves ja cap al menjador, la cuina,
les habitacions... una llar de forç circular.
No, ja no hi era.
Ja era
la paret, ja és a la paret, sí, ja l'havien treta. I bueno, la cuina, el pati, fora el pati, el celler, i au, i clar, hi havia l'escala que anava a les habitacions.
Perquè a la seva època teníeu vinyes...
Sí,
que era per...
i per això teníem el celler, per lo del vi, que anàvem a collir el raïm, i el portàvem, acompanyàvem l'avi a la Viti, i llavors doncs, feien el vi i te'l portaven a casa. I tenien unes botes, tres o quatre botes enormes, sí, que sé que de tant en tant, quan s'acabava el vi, a l'avi li feia el lluquet, que deia... li posava allò blau al...
per netejar-ho.
I feia gràcia perquè li deia ara farem el lluquet i vinga, tots allà bellugant la bota. I sí, i bueno, i llavors també hi teníem en el celler, a la part de dalt, a les feixines de sarments i els ceps per fer el foc a terra.
I el cep sí, maco era molt... de tant en tant, oi, que ja me'n recordava, un cep ben maco
Per Nadal
l'agafava i per Nadal no feia pobre, nosaltres no, això de l'abet es fa
sí,
més modern, un cep ben maco
molt,
que l'avi sí, el portava de la vinya, oi, el plantava, sí, amb un test el posàvem i llavors a dintre hi posàvem les boles i,
sí, sí, sí,
i feia el cagatió amb
fèiem,
el cep
el cep i sí, tot
no? En canvi això de cagar el tió no ho havíem fet mai
no
a casa, no?
Mai,
no.
Jo m'he trobat moltes vegades, o sigui, hi ha molta gent que diu el caga tió, això és de fa 4 dies,
sí,
i hi ha gent que no, que diu que fa...
Que és una tradició,
tan...
Sí, jo no el recordo, per això que dic, el recordo després, però ara ja està.
És una llàstima, perquè em sap greu,
No,
però bé, ho hem de deixar aquí, ara que la cosa comença a animar-se.
Ara que hi havia escalfat,
ara que pensava... estaven tan bé.
No sé què explicarem, i ara que et van venint...
Bé, us prometem una segona part, igual que tants altres convidats que ens hem quedat sempre a la meitat de la història. Us agraïm moltíssim que hagueu passat pel programa, gràcies a les dues, i Jaume, d'aquí un parell de setmanes...
Tornem-hi.
Més històries de Sant Cugat. Moltíssimes gràcies. A vostès ja saben que demà la cita comença a partir de les 10 del matí, una nova edició del Sant Cugat a Fons. Gràcies i molt bon dia.
Sant Cugat a Fons.